És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce.
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra. La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Molt bon dia i benvinguts a Del camp a taula. Comencem la quarta temporada amb les piles carregades i amb ganes de seguir informant sobre els sectors agrari, agroalimentari, pesquer i forestal de casa nostra. Les tempestes i aiguats que han afectat diverses collites, l'aparició del cargol poma a l'Alt Empordà, la difícil situació del sector lleter de casa nostra amb uns baixos preus als productors, entre d'altres, són alguns temes dels quals s'ha parlat molt aquest estiu. Enguany, hi ha molts temes sobre la taula i les perspectives d'un futur incert davant les eleccions autonòmiques del proper 27 de setembre. Per saber-ne què opinen al respecte i, si és possible, la viabilitat del sector agrari en una Catalunya independent, parlarem sobre aquestes qüestions en l'apartat de l'entrevista amb els representants de les organitzacions professionals agràries i de les cooperatives agràries catalanes. No vull allargar-me més i entrar en matèria ja, però abans vull agrair la fidelitat tant dels oients com dels anunciants. Esperem no decebre'ls aquesta temporada.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquest espai de l'entrevista tindrem aquesta setmana els representants de les organitzacions agràries catalanes, Unió de Pagesos, JARC i ESAGE, i de les cooperatives agràries, per parlar sobre les eleccions autonòmiques del proper 27 de setembre i la viabilitat o no del sector agrari en una Catalunya independent. I ho farem, com en altres ocasions, realitzant les tres mateixes preguntes a tots ells. Comencem amb Joan Cavall, coordinador nacional de la Unió de Pagesos, el sindicat més representatiu a casa nostra. Bon dia, senyor Cavall.
Hola, bon dia.
Quin és el posicionament d'Unió de Pagesos davant les eleccions autonòmiques del 27 de setembre?
A veure, posicionament com una entitat democràtica, doncs és respectar la decisió que prenguin els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, i òbviament aquí tenen el protagonisme, doncs, les diferents formacions polítiques que s'hi acaben presentant, i en aquest cas és el seu moment. Una altra cosa és, doncs, que, bueno, que de les seves propostes que proposen a la ciutadania per prendre les decisions, doncs, el futur govern de Catalunya, nosaltres, doncs, bueno, pensem i proposem dintre el sector agrari, doncs, diferents mesures que creiem que són les que es tindrien que acabar impulsant, però el que tenim que respectar, i em sembla que hauria de fer tothom, doncs, és que el que segueixen els ciutadans, i òbviament en aquest moment, doncs, és protagonisme, el tenen que tenir, doncs, les diferents formacions polítiques que s'hi acaben presentant, que són elles les que es presenten davant de la ciutadania de Catalunya.
El que passa que amb dos posicionaments ben clars, un d'un sector que està a favor del procés després d'arribar a una Catalunya independent i altres que estan pel no, veu viable per al sector agrari una Catalunya independent?
A veure, nosaltres el que podem aportar com a organització majoritària, sempre ho hem acabat fent, doncs és, en aquest cas, doncs, mirar quines possibles situacions hi poden haver al país i com pot afectar, doncs, això a l'agricultura. I el que hem estat fent, i ja ho vàrem debatre, doncs, les treuen uns en assemblea la tardor passada, doncs, de dir que si es produïa l'escenari, doncs, de cap a un nou estat, doncs, què és el que creiem nosaltres, doncs, com tindria que funcionar la pagesia, el sector agrari, per tant, lògicament, és la política, el sector i l'administració catalana en el marc d'un nou estat, i també tenim, doncs, en aquest cas, de cara a les eleccions que s'han convocat, que fan autonòmiques, doncs, una sèrie de mesures i propostes per acabar defensant doncs, com i d'una manera que són les mancances, que d'una manera o una altra hi ha coses que s'acaben repetint. Per exemple, es té que arreglar perquè l'agricultura, la majoria de l'agricultura a casa nostra viu del que percep de la venda dels seus productes, per tant, tot el tema que fa referència amb la transferència amb els mercats, amb que no hi hagi abús de la gran distribució, que l'agroindústria doncs, no abusi de la seva capacitat de pressió sobre el sector productor i que es paguin els preus justos, amb una Catalunya independent ho necessitem i amb una Catalunya no independent també, perquè veiem que les crisis que estan sofrint, per exemple, que han sofert aquest any, per posar tres exemples, els últims, no, el sector de la llet, amb uns preus doncs, per sota costos, o el sector de la fruita, o dels conills doncs, que ara tenim aquí, doncs, òbviament s'han de resoldre avui perquè aquests sectors volen viure el demà. Si es canvia en una altra realitat d'estructura econòmica al país, aquestes coses doncs, també es tenen que acabar solucionant. Per tant, el tema del preu és... L'única cosa, aquí sí que és veritat que s'ha emocionat i el document acaba dient que no és una posició de l'organització, de què té que pensar o què té que dir si aconsella doncs, dir que es té que optar per l'obsessió, per l'opció no, que això no creiem que sigui la nostra entitat el que tingui que fer, que això no és les decisions dels ciutadans, però sí que és veritat que el que creiem nosaltres el que hem de fer és informar amb claretat, amb transparència i amb veritat. I aquí doncs, el tema del sector agrari, bàsicament, en dos temes molt claus, en d'altres també, però en dos temes molt claus, doncs està ficant amb falses afirmacions doncs, sobre la taula, com és el tema del vot de la por. Escolten, que si hi ha una Catalunya independent, estarem fora d'Europa i, per tant, no tindrem ajudes. Bueno, nosaltres diguem, bueno, valorem què és les ajudes que rep Catalunya, però clar, si no tindrem ajudes vol dir que teòricament no tindrem drets, però clar, l'altre, qui informa d'això, doncs també tindria que dir que no tindríem obligacions, i si fiquem a sobre la taula per informar quins són els nostres drets econòmics de percebre i quines són les nostres obligacions econòmiques de percebre, grosso modo, nosaltres, el sector econòmic a casa nostra, agrari, més la resta de sectors, el pesquer i part dels àmbits doncs, d'ocupació que reben suports europeus, grosso modo, doncs, més o menys percebem uns 600 milions d'euros a l'any de mitja, però, clar, l'aportació que fa Catalunya segons el PIB que acaba tinguent a la part d'IVA i la part de drets d'aduanes, que encara que ho fem a través de l'estat espanyol, doncs l'aportació que fa, amb les dades que tenen sobre la taula, que aquest país les dades sempre es volen, són molt poc transparents, doncs l'aportació són de més de 2.600 milions. I clar, si algú té que gestionar no percebre'n 600 per no pagar-ne 2.600, n'hi ha per pagar les mateixes ajudes perquè complirem les mateixes normes que percebem ara el sector agrari i encara n'acabaran sobrant, no? Per tant, el vot de la por s'ha de relativitzar, no? Que algunes vegades algú diu, però informa a mitges tintes, i això ens sembla poc seriós. I l'altre vot de la por, perquè el sector agrari doncs hi ha molta gent que fa jubilada, doncs clar, cobrir les jubilacions. Escolti, a veure, vostè digui els euros que d'on te surten cada mes per pagar els jubilats que tenim a casa nostra, surten de les cotitzacions. I per sort, Catalunya, encara que hi ha molta gent que no té ocupació, doncs de mitja tenim un sou, que encara n'hi ha, que són molt millorables, però de mitja tenim uns sous molt més alts que la resta de l'Estat, per tant tenim uns índexs de cotització més alts que la resta de l'Estat, i em sembla que la realitat, si es volgués informar, és que, bueno, que el sistema de pensions potser en el futur doncs, es té que revisar que potser és sostenible o insostenible, que algú diguem, però ara, en aquests moments, tenim més fàcil de pagar amb els que cotitzen a casa nostra els nostres pensionistes que no pas la resta de l'Estat.
Gairebé amb aquesta pregunta va respost la següent, que era una mica la situació del sector a nivell productiu, econòmic, també de l'envelliment de la població. I com està el relleu generacional, no?
Bueno, aquí, amb la crisi, el tema del relleu, doncs, no solament es matitza, doncs, per exemple, amb la gent que demana ajut per incorporar-se, que, bueno, que pot ser una bona dada, doncs que a l'última convocatòria hi ha hagut quasi 900 expedients, 800 i pico, quan la mitja doncs, era molts menys, però clar, també feia 3 anys doncs, que això anava d'una manera doncs, perquè s'havia esgotat força el pla de desenvolupament rural, i clar, si tu fa 2 o 3 anys que no deixes que la gent hi accedeixi ordinàriament, vol dir que el primer cop hi pot accedir tothom, bueno, hi ha més nombre de gent que la mitjana, no? Però bueno, hi ha més nombre de gent que la mitjana, però és veritat doncs, que, bueno, que el sector agrari no crea milers de llocs de treball cada dia, però sí que és veritat que hi ha gent doncs que, bueno, fills de pagesos o nets o nebots, no sé què, que, bueno, millor a la seva activitat econòmica, doncs a la resta d'activitats econòmiques doncs no tenen entrada i en aquesta poden tenir una oportunitat, ara el que hem de fer, per tant, d'una crisi és possible que hi hagi un relleu en el sector agrari, no per equilibrar el nivell de la gent que s'està jubilant, però bueno, és millor que hagi crescut la incorporació, que no pas que era fins ara, sí que no, que decreixia, i es anava marxant fort gent de fora del sector, que bueno, de cada una crisi podem acabar aprofitant doncs, l'entrada de nova gent jove i nova gent que vol fer, bueno, per convenciment o per circumstàncies, altres coses, no? Per què? Doncs, bueno, perquè no és el mateix, en els mateixos ingressos, viure una família de viure en dues, no? I, per tant, doncs, bueno, això hi ha més gent que es vol dedicar doncs, a transformar, més gent que es vol dedicar a agafar el valor afegit, no solament el de la producció, sinó a altres, a mercats, temes de mercats de proximitat, fer altres coses que fins ara, doncs, potser no els havien plantejat fer, doncs, aquella explotació que, amb més membres i potser amb gent d'entrada, amb gent més jove, més inquieta, doncs pot ser una oportunitat pel sector agrari que fins ara doncs, no es tenia.
Doncs gràcies, senyor Cavall, per haver-nos atès i haver donat aquestes explicacions tan concretes.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
A continuació, parlem amb Francesc Brunat, president de JARCOAC. Hola, senyor Brunat, i benvingut al nostre espai.
Hola, bon dia. Gràcies. Quin
és el posicionament de JARC davant les eleccions autonòmiques del 27 de setembre?
Bé, aquestes eleccions, a veure, en principi, no són unes eleccions normals, no? Potser tinc lloc algo més que unes eleccions normals al Parlament, no? Ja des del principi, doncs, bueno, que estem a favor del dret a decidir, doncs així es va aprovant doncs, tant en comitè executiu com en Consell Nacional, i tant és així doncs, que formem part del Pacte Nacional del dret a decidir. Ara, doncs, com a organització, no volem, com a organització no tenim vot, no. Llavors, en aquest cas, cada un dels socis de JARC, dels membres de JARC, doncs, individualment, bueno, exercirà el seu dret a vot i votarà doncs, el que li sembli, no? Vull dir, l'opció que en consciència doncs, cregui que sigui millor, no? Però com a organització doncs, creiem que no ens hem de posicionar. No? Nosaltres som una organització professional agrària i bon, tenim certs dubtes, tenim en aquest moment doncs, que no podem fallar ni anem de cara aquí ni anem de cara allà. No? Vull dir, això cada un doncs, individualment doncs, exercirà el dret a vot i decidirà el que cregui millor.
Aquests dubtes que vostè diu, em sembla que els tenim tots. Veu viable per al sector agrari una Catalunya independent? Perquè hi ha alguns que diuen que sí, uns altres que no, que si, per exemple, l'altre dia sentia un dels candidats amb aquestes eleccions del partit que està governant a l'estat espanyol dient que els arancels, o sigui, que el sector agrari hauria de pagar arancels si fóssim independents. O sigui, perquè passaríem a ser un país tercer. Hi ha països tercers que sí que tenen convenis bilaterals amb l'estat espanyol, com em sembla que és el Marroc, bueno, amb la Unió Europea, en aquest cas, però va dir això, no? Que s'haurien de pagar arancels i que llavors el sector agrari, doncs que, bueno, ho passaria molt malament.
A veure, si no tingués, com s'ho diria, si poguéssim ser independents i quedar dins d'Europa i tal, doncs jo en aquests moments tinc clar, jo crec que sempre seria millor poder decidir les coses des d'aquí directament, des de casa nostra, poder tindre, doncs poder decidir sobre la PAC, sobre el PDR, sobre coses doncs, que ara moltes vegades ens venen supeditat, el tema de la PAC ens ve de Madrid. Però, clar, tots els dubtes que tenim, vull dir, en aquests moments, quedarem dins d'Europa, ens faran fora d'Europa, si és que tirés endavant tot el tema del procés i arribéssim a ser independents, el govern que hi hagués aleshores apostaria per l'agricultura. Clar, el tema de la PAC, no? El tema de la PAC tampoc són tants diners. Estem parlant 400 milions d'euros. Bueno, això doncs, potser seria assumible perquè són els diners que ens estalviem. També doncs, que en aquests moments Catalunya doncs, aporta diners a la Unió Europea, però aquests diners es destinaria part d'aquests diners a l'agricultura? O, clar, és que aquí hi ha molts dubtes, depèn del govern que hi hagi aleshores. El govern real actual, l'agricultura, bueno, hi destina doncs, un 1% del pressupost de la Generalitat. Clar, en aquest cas, hauria de destinar més diners per compensar una mica les pèrdues que tenen els professionals. Clar, això és difícil. Crec que ningú té la bola de vidre. És difícil veure el govern que hi haurà, apostarà, no apostarà. Són tots aquests dubtes que et deia abans que se'n generen, no?
Perquè...
El tema d'arancels, sí, diguem-ne.
No, perquè, per exemple, clar, suposat que sí es pogués estar dins la Unió Europea, el que hauríem d'explicar als oients és que els ajuts, o sigui, que ara es donen, van a Madrid, al govern de l'Estat, i és el govern de l'Estat que ho reparteix entre les comunitats autònomes. D'altra manera,
clar,
vindria directament aquí. O sigui que la clau està en si es fa aquest pas i al final, bueno, surt a les urnes i al final es fa el pas aquest, suposo que la clau està en de si quedem o no quedem a Europa, no?
Sí, clar, la clau és aquesta. I bueno, també hi ha versions que diuen que, bueno, que potser podríem quedar com a país convidat, com a país... Clar, és una situació una miqueta típica, no hi ha antecedents, no sabem què pot passar en aquests moments. I crec que ningú ho sap en aquests moments, perquè parlant amb els diferents responsables dels partits polítics, clar, hi ha molts que diuen, no, impossible que ens expulsin d'Europa, per què això? Però tampoc et poden assegurar al 100%. Tenim dubtes, la veritat.
Si tu te'n vas d'un estat que és membre, doncs hi som, però clar, ja no hi serem. Clar, és que és molt... És complex, és un tema... Per això avui he volgut parlar amb el sector una mica per veure quin és el posicionament. Aviam si entre tots ho... El passa que és una mica ciència-ficció, per dir-ho, perquè no sabem com anirà tot. Per tant, l'última pregunta sí que és una mica... Tornant a lo que és la realitat, la situació actual del sector, i com ho veu vostè tant a nivell productiu, econòmic, com l'envelliment que hi ha de la població pagesa o relleu generacional? Quina és la situació actual?
Des de ja? La situació actual, bueno, tenim diferents sectors que, bueno, des de fa una sèrie d'anys que estan perdent diners, no? Que estan venent a pèrdues, com pot ser el sector de la llet, el sector dels cítrics, tenim, bueno, el sector de l'oli, ara sembla que vagi una mica millor, però el sector dels conills, tenim diferents sectors, doncs, que van molt malament, que estan molt malament. Aquí el que falta és valentia política, vull dir, tant a nivell estatal com a nivell d'aquí de casa nostra, no? Vam fer la llei de la cadena alimentària, que regula si contracta, regula una sèrie de coses, però ningú es gosa posar amb el tema de venda pèrdues. I aquest és un tema clau per a l'agricultura, perquè sí que en els últims anys tenim incorporacions de joves degut a l'atur que hi ha, degut als ajuts que hi ha per incorporar, però aquests joves, si s'incorporen, i amb el futur no es poden guanyar la vida, doncs aguantaran 2, 3 anys, 4 anys i hauran de plegar. És a dir, que són incorporacions que hauran d'analitzar al cap dels anys. Aquí la clau és poder guanyar la vida una mica dignament, no? No demanem cap cosa, simplement poder cobrir costos i poder anar fent...
Perquè, a part d'aquesta venda de pèrdues que vostè parlava, després està la imatge que es dona quan es regala un producte, no? Que es fa... producte reclam, no?
Sí. Aquí el tema de les grans superfícies, doncs moltes vegades...
Vull dir que a part de que es pagui poc al productor, per tant, que no es guanyi bé la vida, després hi ha la imatge que et dona que quan un producte te'l regalen, no? Dius, oh, pues, s'infravalor, o sigui, es valora molt poc,
sí,
perdó.
Sí. Doncs és que sembla bueno, que no valgui res. Llavors, les grans superfícies s'aprofiten, doncs, del nostre esforç, del nostre producte, doncs, per el que dius, per un producte reclam que serveixi, doncs, com es que per poder vendre altres productes. Però això no va com a la política empresarial, diguem, bueno, fem un descompte, no tindrem tants beneficis, però no, el descompte el fan amb el pagès, amb el productor. Vull dir que, clar, aquí arriba un punt que algú s'ha de fer, demanem, és això, uns preus justos. Avui en dia tenim una sèrie d'eines, com són els observatoris de preus, que saben el preu de producció, estan ben fets aquests estudis, saben el preu de producció. Nosaltres el que demanem és una llei que digui això, que no es pot vendre per sota preu de cost. Vull dir que el pagès no li poden comprar per sota el preu de cost que marquen els observatoris. Simplement això. I aquí falta valentia política tant a nivell estatal com a nivell de la Unió Europea, en aquest cas, no? Que no hi ha cap política, és a dir, bueno, estem dins d'un sistema liberal, però creiem que hi ha vegades el sector productor és el sector més dèbil en aquest cas de la cadena alimentària. Llavors hauria d'estar una mica protegit.
Doncs agraïm a Francesc Brunat que ens hagi pogut atendre i donar, bueno, la visió de dos aspectes que li hem preguntat des de JARC.
Molt bé, moltes gràcies.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Quin tros de tractor? Cabina insonoritzada? Facilitat de maneig? Una consola de nova generació? Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Seguim amb aquesta tanda d'entrevistes amb els representants dels sectors agrari català. Ara conversem amb Rosa Pruna, presidenta de SAGE. Bon dia, senyora Pruna.
Bon dia.
Quin és el posicionament de SAGE davant les eleccions del 27 de setembre?
Bé, nosaltres el nostre posicionament és de que volem el millor per Catalunya i creiem que nosaltres, la gent, té que decidir el futur del nostre país. I ara, doncs, el dia 27 és el futur del nostre país. Jo penso que hem de ser molt curosos i que tothom tingui molt clar el que vol. I nosaltres no podem incidir en les persones, però sí de dir que SAGE treballa per al futur del sector agrícola i ramader de Catalunya i volem el millor. I els nostres governants creiem que estan en aquesta línia en aquest moment de que el que volem és realment que el sector agrícola i ramader sigui un sector molt potent a Catalunya.
Perquè veu viable aquesta futura Catalunya independent? Perquè ja en veus que parlen que si passem a ser un país tercer, pagarem arancels, que tindrem dificultats a cobrar els ajuts de la PAC. Vull dir, com ho veu?
Aviam, jo crec que aquestes coses no es poden decidir ara ni de cop. Uh-huh. Són coses que tot han d'anar vinguent. Nosaltres creiem que si ho fan i surt que han de ser independents, no és una cosa d'avui per demà. De tot es anirà treballant i parlant. Jo penso que aquestes coses, quan haguessin passat les eleccions, és quan realment hem de parlar, s'ha de parlar, perquè hi ha països més petits que nosaltres que viuen fantàsticament bé. Mm. I nosaltres hem de creure que Catalunya tenim un potencial que podem ser país independent. Ara, no estem nosaltres dient que hem de ser independents. Nosaltres diem podem fer-ho, i tant que sí. Bèlgica, Dinamarca, Àustria, són països que tots són del nostre model, per dir d'una manera, no? Uh-huh. Llavors, si parlem d'arancels, jo tot això no hi vull entrar, perquè sempre hem de ser realistes i tocar de peus a terra. Ara no podem dir què ens trobarem ni què passarà, perquè encara no sabem què passarà. Després, una vegada sapiguem els resultats, és quan ens hem de posar a treballar tots conjuntament al país per fer una cosa o una altra en funció del que surti. El que sí hem de dir que nosaltres seguirem assagent treballant perquè l'agricultura i ramaderia siguin bé independència o bé independència, sense independència, que ha de funcionar perquè tenim una gran riquesa que no la podem abandonar. Això és el que a nosaltres realment ens preocupa. I el nostre país tenim una fortalesa molt important amb la nostra agricultura i ramaderia.
Perquè la situació actual d'aquest sector productiu, com és ara? I amb aquest envelliment de població, hi ha relleu generacional?
Sí, sí. Jo, la veritat, no estic tan d'acord amb que tenim tant envelliment. Jo crec que tenim molts joves que si no ho cuidem ara mateix, si no ho cuidem, sí que els perdrem. però avui en el sector de la llet, en el sector de la vinya, és a dir, en sectors molt punters a Catalunya, de la fruita, si tots són joves, el que passa que els estem malmetent. Per què? La llet va molt malament, aquest any el sector de la vinya no podem dir res, però la fruita ja ho veieu també com està. És a dir, tenim sectors molt potents que hi ha una innovació i molta joventut, i això no podem oblidar. Evidentment que la població envelleix i que hi ha poc relleu, però és que també no tenim massa, és a dir, masses petits que vinguin al darrere, no? Però jo sí que el que veig és una cosa, que ara és un moment clau, molt clau, perquè avui els nois i noies que tenim incorporats no es desveixin del que estan fent, perquè han gastat molts diners entre els pares i fills a posar unes explotacions punteres que ara no donen els resultats que haurien de donar.
Doncs agraïm a Rosa Pruna que ens hagi donat la seva visió i la d'assaig en aquest cas dels diversos temes plantejats. Per últim, parlarem amb Ramon Sarroca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Benvingut del Camp a Taula, senyor Sarroca.
Hola, bon dia.
Bon dia. Quin és el posicionament de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya davant les eleccions del 27 de setembre?
Bueno, nosaltres, com a Federació de Cooperatives, aquestes eleccions, pues dintre de la transcendència que tenen, pues també les tenim com algo molt important. Sí que és veritat que de cara a les nostres empreses, també les empreses són, estan dedicades a l'exportació, estan dintre del mercat nacional, els punts de venda són arreu del territori nacional, com també de tot lo, de cada dia més països tan europeus com asiàtics, com del continent americà, i dintre de la incertesa que ens provoque unes eleccions d'aquest tipus, pues bueno, estarem expectants al resultat del dia 27 i continuarem treballant a partir del dia 28 en els resultats que surtin.
Perquè vostès veuen viable per al sector agrari una Catalunya independent o tots són interrogants, com m'han dit altres tertulians?
Bueno, nosaltres, com a Federació de Cooperatives, també no cal enganyar ningú, pues que estem expectants d'una Catalunya independent, com quedaria el tema de la PAC, com quedaria la nostra relació d'empreses en una hipotètica sortida momentània de la Unió Europea. Hi ha moltes incògnites que pues, som també conscients de que porten una certa preocupació a totes les nostres empreses. Ara bé, com una, les empreses cooperatives també són empreses força dinàmiques, força volubles, hi ha gent amb pensaments de diferents formes, des de les més optimistes fins a les més pessimistes. Però creiem que tant surti un resultat com surti un altre, haurem de posar les mesures necessàries perquè afecti el menys possible a tots els operadors que representem.
Aprofito que el tinc a l'altre costat del telèfon per preguntar-li quina és la situació actual del sector cooperatiu agrari a Catalunya, tant a nivell productiu com econòmic, com d'envelliment de la població pagesa o de si hi ha relleu generacional a les cooperatives.
Començant pel final de la teva pregunta, el relleu generacional és un tema que ens preocupa com a qualsevol empresa del sector agroalimentari, sigui cooperativa o no. Però parlant de cooperatives, que és el que a mi em preocupa també més, pues és complicat. És complicat. Sí que és veritat que les produccions de les cooperatives no baixen, perquè els socis que van quedant o que algun que es va incorporant agafa més dimensió a l'hora de les seues produccions, però és un tema que està damunt de la taula, és un tema que constantment hi parlem tant en la Conselleria d'Agricultura com en el Ministeri, com també hem fet sàpiguer. És un problema que és un problema, jo diria, pel que ha anat constatant europeu. I a partir d'aquí, les cooperatives, pues, dintre de la posició econòmica de Catalunya, pues, estem avui per avui és un dels principals motors econòmics de Catalunya, el sector agroalimentari, i entre ells un percentatge important és el moviment cooperatiu. També és veritat que sense ser tan important econòmicament, moltes de les vegades les cooperatives representen l'única empresa que hi ha situada en alguns dels pobles que tenim a Catalunya, i això és important en la doble vessant, en la vessant econòmica i també en la vessant territorial. Però sí que és veritat que un dels punts importants de preocupació és el relleu generacional.
Doncs gràcies, senyor Sarroca, per haver-nos atès i fins una altra ocasió.
Pues molt bé, gràcies a vosaltres i ja ho sabeu. Merci.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Ràdio Estel. Aquest diumenge a les 5 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe des de la Catedral de Lleida la missa amb la presa de possessió del nou bisbe d'aquesta diòcesi, Salvador Jiménez Valls. Una eucaristia concelebrada pels bisbes de Catalunya i amb la participació de totes les comunitats cristianes de Lleida. Aquest diumenge en directe a partir de les 5 de la tarda a Ràdio Estel, l'inici del misteri episcopal del nou pastor de la diòcesi de Lleida.
El 20 de setembre tens una cita amb l'esport i amb la solidaritat. Fes cas a l'Andrés Iniesta i corre la cursa Nick Horta per la recerca mèdica de l'Hospital Vall d'Hebron.
Os animo a correr 5 kilómetros en la cursa Nick Beer Horta el 20 de setembre.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot. Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 15 de setembre 175 euros per tona, puja 1 euro. El blat de moro francès a 180 euros per tona, augmenta 4 euros. L'alfals granulat a 145 euros per tona, repeteix. La colza d'importació a 252 euros per tona, disminueix 1 euro. I la garrofa a 158 euros per tona, puja 1 euro.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre grans ha cotitzat a 1 euro al quilo, baixa 18 cèntims, i el groc viu a 0,84 euros al quilo, mantenint-se en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,69 euros al quilo, disminueix 27 cèntims, i el groc canal a 1,32 euros al quilo, repetint respecte a la darrera setmana. La gallina pesada ha marcat 0,42 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen en relació a la setmana anterior.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL als de més de 73 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,07 euros. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,95 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,83 euros. I a la categoria S de menys de 53 grams a 0,70 euros. Tots els preus repeteixen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 8,80 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 8,40 euros al quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,60 euros. El cabrit s'ha fixat a 14,80 euros. Totes les cotitzacions es mantenen en relació a la setmana passada.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,67 euros al quilo. Per tant, puja 9 cèntims respecte la darrera setmana.
L'actualitat.
Demà, diumenge 20 de setembre, es realitza a Sant Vicenç de Castellet, a la comarca del Bages, el 5è campionat de llaurada amb tractors d'època de les comarques de Barcelona. Per saber-ne més coses d'aquest esdeveniment, tenim a l'altre costat del telèfon a Ignasi Torner, que és el president de l'Associació d'Amics del Tractor d'Època del Bages, entitat organitzadora del campionat. Bon dia, senyor Torner.
Hola, què tal?
En què consisteix aquest campionat i qui pot participar?
Bueno, aquest campionat de llaurada és una prova que on els tractoristes pues, han de demostrar la seva habilitat en un tros de camp on se'ls presenten diferents obstacles on que en la vida real pues, es troba en un camp, no? Com per exemple pues, se'ls fa les proves de rectitud del sol, entrades, sortides, el paral·lelisme i, bueno, tot un seguit de proves que venen a ser una demostració com si estiguessin llaurant en un camp de veritat. Llavors també aquest concurs pues, es regeix per la normativa europea del campionat de llaurada i, bueno, i això hi ha dos equips de jurats que van donant voltes per tots els participants i llavors van fer les seves valoracions de les diferents proves.
El nombre de concursants augmenta edició darrere edició?
Sí, aquest any tenim una cosa, hi ha la previsió que de 18 concursants i això és una cosa que va acabar més, tot i que és un sector minoritari, però va en augment.
Són molt antics els tractors que participen? Vull dir, de quins anys podem estar parlant?
Els que participen podem estar parlant des del més antic de l'any 1930, que és un tractor de rodes de ferro, i el més modern que deixem participar és fins a l'any 70, fins a 1970.
Estem parlant del més modern, o sigui, molts no havien ni nascut encara.
Sí, no.
Avui dissabte ja es fan una sèrie d'activitats relacionades amb el campionat. Ens les pots resumir així per sobre?
Bueno, hi ha diferents activitats. Hi ha pròpiament el concurs, però paral·lelament doncs, hi ha moltes activitats. No? Una d'elles, que és la més important, és la demostració de l'evolució de l'arada. Què vol dir això? Això vol dir que aquí podem veure tota l'evolució de l'arada des de la tracció animal fins a l'últim model més modern avui en dia. També cal destacar que aquí tenim un tractor de vapor amb una arada peculiar que la tindrem en viu, que tothom es podrà veure.
Té molt cost mantenir un tractor d'època i el seu valor és més sentimental o més econòmic?
Bueno, això és el cost. Ja sabem que avui en dia mantenir qualsevol cosa tot té un preu, no? Vull dir que...
Bueno, però normalment, fa falta espai, també.
Sí. El que passa que normalment aquest tipus d'eines el tractorista ja havia de ser una persona molt especialitzada en mecànica i normalment pues, s'ho fa ell mateix, perquè hi ha moltes vegades que s'han de fer reparacions in situ en el camp, que trobes l'imprevist, i com que això són mecàniques molt rudimentàries, doncs s'arreglen allà mateix.
I pel que fa al valor, si és més sentimental o més econòmic, què diria?
Bueno, això és un 50-50, perquè més que el valor sentimental també hi ha l'altre valor, perquè és fer divulgació i donar a conèixer l'evolució i tot el... com s'ha anat desenvolupant l'agricultura des de principis de segle fins ara la modernitat, que podem veure com un treball que era molt penós i costós doncs ha evolucionat i és més fàcil.
El que passa que algunes d'aquestes peces són gairebé úniques. Hi ha altres de marques que es van fer moltes, perquè clar, això és com els cotxes, no? Que hi ha hagut sèries que s'han fet molts i altres que s'han fet menys. I amb tractors sí. Suposo que deu passar igual, no?
Sí, exactament igual. Hi ha tractors que són peces de mecànica de museu, que se'n van fer molt poques unitats, que tothom experimentava coses per anar millorant la tecnologia. Hi ha models que van ser molt profitosos i models que no van ser tants, i nosaltres és el que valorem.
Ja per acabar, quina és la tasca de l'Associació Amics del Tractor d'Època del Bages i si tenen molts associats?
Bueno, la nostra tasca, com ja li he comentat, és promoure, preservar i fer difusió de tot el que va relacionat amb el món dels tractors antics, eines i motors estàtics, no? Llavors l'associació pues, fa això, és fer organitzar trobades dels socis o a pobles i mitjançant fires, concursos, exposicions, pues, és la nostra finalitat, no?, de donar a conèixer tot aquest l'evolució de l'agricultura i de les eines. Llavors nosaltres som uns 150 socis, la majoria dels socis som de Catalunya. Si més no, també tenim socis de fora de Catalunya. I contactes, doncs, tenim contactes amb el nord d'Europa i, bueno, tenim molta mobilitat. Llavors també som molt actius en el que són ara les xarxes socials, com pugui ser el Facebook, el Twitter. Tot això també ho aprofitem per donar-te a conèixer i tenim bastants bastants seguidors en aquest sentit.
Doncs agraïm a Ignasi Torné que ens hagi parlat del campionat de llaurada amb tractors d'època de les comarques de Barcelona que es du a terme demà diumenge.
Vale, moltes gràcies i fins una altra.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor? Cabina insonoritzada? Facilitat de maneig? Una consola de nova generació? Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Les fires.
Avui dissabte 19 i demà diumenge 20 de setembre se celebra a Berga la Fira de Santa Tecla. Hi ha 7 cases, la festa i cuina del bolet. Demà diumenge dia 20 es fa a Lladó la Fira del Formatge, a Òdena la Fira de la Vinyala, a Olius la Fira de la Torregasa i a Vilabertran la Fira de l'Horta i la Poma de Farcí i a Vilagrassa la Fira de l'Ametlla. Del 24 al 26 es du a terme a Lleida l'Eurofruit, el Saló Internacional del Sector de la Fruita. Del 24 al 27 es realitza a Barcelona Degusta i a Lleida la Fira Agrària de Sant Miquel. I del 25 al 27 de setembre s'efectua a Manlleu la Festa del Porc i la Cervesa.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, parlem amb Jordi De Fez, el responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi, i benvingut a Del Camp a Taula, al primer espai d'aquesta nova temporada.
Bon dia, Isidre.
Quins han estat els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedeixen?
Mira, aquesta setmana recomanem la compra de rap, principalment d'origen nacional, com pot ser Galícia i del País Basc. També rap d'importació, procedent majoritàriament d'Irlanda. Seguint amb les recomanacions, un altre peix blanc que destaquem seria el llenguado d'Holanda i de França. I per últim, també ha presentat una bona comercialització amb un bon preu, el just de palangre de 2 quilos aproximadament, principalment de capturat amb aigües de Galícia i també del Cantàbric.
Veig que l'oferta ja és àmplia i ara que ja es comença a normalitzar tot i els nanos ja van a l'escola, ara ja podran consumir el peix. Clar, perquè quan la gent està fora i d'això, però ara quan es torna a la normalitat, suposo
sí,
que els consums i d'això són més normalitzats, no?
A l'època de vacances normalment ja es queda més als punts d'origen, de captures per abastir temes d'oreca, i ara pues, ja s'omple més, ja s'obre més el ventall de productes i d'orígens i de distribució.
És que les espècies que vas començar a dir, mira, ja pels nanos, ja totes aquestes, els llenguados i
sí,
tot
no?
això.
Sí, coses que, bueno, però el just té alguna d'espines, però bueno, però es pot.
Però avui en dia, amb el maneig que hi ha, no és com abans.
No.
Digues tu.
No, que en aquest cas el tema del just, a part de les rodanxes, pues, normalment ja també la gent ho demana molt en filets i bueno, llavors ja està més amb una presentació més adequada per lo que són els nois, els nens i la gent gran.
Bueno, i la gent que treballa.
Sí, la gent que té menys temps. Sí,
menys
sí,
temps,
també,
o sigui. Jo crec que està adequat als temps actuals, per
sí,
dir-ho de
sí.
manera resumida.
Sí.
I pel que fa al marís fresc, què tenim?
Bueno, a marís fresc podríem destacar pues, l'apartat dels musclos, per exemple, i dels mol·luscs, el consum del musclo, tant de
el petitet, galícia. El petitet, no?
Sí, el petitet, a la part de la roca.
Ja t'imagines perquè ho dic, no?
Sí, perquè habràs menjat a punta pala...
A punta pala, cap de
setmana. A punta pala, musclo, no? Com és habitual tenir encertat. I navalles d'Holanda també te recomano, eh?
A veure, aquest...
En cas, no sé si un bon plat de navalles també... Jo crec que també també te faria el pes.
Pues és una cosa que, veus, que és molt bona i que a vegades menjo quan vaig a fora, però a casa no el consumim habitualment. En canvi, pues, els músculs sí que...
Pues això té que, canviar radicalment aquesta setmana, home.
Bueno, els músculs, com que són tan petits, és que sembla, que et quedis...
Sí, però són molt gustosos.
No, no estic dient...
Però... A vegades amb la cosa petita està la bona confitura.
Però és que t'animes i veus i dius...
Sí.
Bueno, em va passar l'altre dia i dic, hòstia, ja porto 12.
Bueno, perquè és molt aparatós, sí. No? Poses un plat i veus que sembla allò la muntanya del Tibidabo i resulta que no t'has posat a la boca gaire cosa, no?
No, és això, dic, si no et dona la sensació d'haver menjat i, en canvi, mm-hmm. sí que veus, bueno, aquests petitets, sobretot.
Sí, són molt gustosos. I les crustacis et recomanaria aquesta setmana a la Galera, que normalment no és un producte que no el nombrem gaire, uh-huh. i hi ha hagut bastanta quantitat i a bon preu, sí. tant de la part d'aquí.
Si no recordo malament, em sembla que és per Cambrils, que fan la festa de la Galera. Uh-huh. Em sembla que és Cambrils, eh? Ara sí. No voldria equivocar-me. Sí que és una població de les Terres de Tarragona. I sé que fan inclús la festa i, bueno...
És un crustaci molt...
Una gran celebració i fan... Bo. Una galerada popular, per entendre'ns.
Té el problema, bueno, igual que l'escamarlà una mica, que si no estàs acostumat o no parteixes per la meitat per separar una miqueta el que són la carn i te'l poses directament a la boca, doncs, pues, bueno, el que són la part de sota la panxa, doncs, pues, et punxes, no?
Ja.
Llavors, doncs, pues, bueno, és qüestió d'obrir-lo una miqueta bé i com si fos una llagosta... Uh-huh. en petit i llavors te la pots menjar perfectament sense que et faci un tipus de desperfecte bucal.
Doncs amb aquest bon consell gastronòmic, sí. i aquestes hores, sí. Gràcies, Jordi. Tornem a contactar la propera setmana per saber quins són els productes més comercialitzats aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència.
Molt bé, Isidre. Fins la setmana que ve.
A continuació, parlem amb Joan Cebrián del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan.
Hola, què tal, Isidre? Bon dia.
Ens tornem a retrobar després de l'aturada estival i esperem que, bueno, com he dit abans a l'entradeta, amb molta força i piles carregades i...
Bueno, són d'una tele, no pateixis.
Sí. Doncs, bueno, entrarem ja en matèria. Quines són les fruites que més s'han comercialitzat aquesta setmana i quina procedència tenen?
Sí, mira, ara ja comença a entrar molt el pèsac, la veritat calanda, uh-huh. ja comença a entrar... bastanta força.
Sense tambors o amb tambors?
Els tambors els deixem allà perquè fa molt de soroll, saps? I les naus aquestes ressonen molt. Però sí que realment estan arribant uns calibres molt macos.
No sé si pateix aquest préssec allò dels tambors, perquè allò és terrible el soroll que fan.
Bueno, diuen que són uns dels millors, sobretot aquesta varietat, el que ve de Calanda, que és, bueno, des de ser el préssec de vinya, però que realment és molt bo, perquè a més allà el tracten molt bé i el cuiden moltíssim, Està molt bé. També s'està arribant ja molt de raïm, de la zona d'Alacant. Figues, també n'hi ha moltes, d'aquí de tota la zona d'aquí de Barcelona i el que és el litoral mediterrani. Bueno, sempre meló, síndria, comencen a arribar ja mandarines i ja m'estan comentant que possiblement la setmana que ja començaran les primeres taronges.
El que passa que les primeres mandarines i primeres taronges, com sempre diem,
exacte.
Val més que no n'abusem.
Bueno, no és el millor. No és que siguin dolentes, però no és el millor.
No, però són molt àcides i molt...
Clar, les primeres sempre. El primer producte que ens arriba, la gent vol... no sé, els està esperant, no?, i volem córrer tant que no té el punt de maduresa i el punt de sucre que hauria de tenir. Uh-huh. Llavors, clar, si falta aquesta dolçor, que és el que normalment la gent volem, no?, que sigui una fruita doncs, que estigui dolça i que estigui al seu punt.
Uh-huh. I pel que fa a les hortalisses, com ho tenim?
Sí, bueno, tenim de tot. Vam tenir uns dies que el que era l'hortalissa de fulla va fallar una miqueta, perquè va fer moltes calors i va cremar moltes plantes, però ja s'han tornat a revifar, doncs ja tenim doncs, vergínies, bledes, espinacs, pebrots, carbassó, mongeta, ja tenim de tot, Ja estem en bona temporada.
Sí, que l'oferta és àmplia. I els preus com van? Estan venint... Perquè, bueno, clar, a vegades es diu tenim de tot, però...
Sí, com tenim de tot, hi ha de tot preu. Hi ha des d'on és...
Però a vegades les mongetes estan molt cares, molt...
Ai, mare de bodichosos preus. Això de cari barato, ja no sé el que és cari barato. Perquè el que sí que és cert que com tenim una oferta molt important, els preus tampoc s'ofereixen massa varietat. Mm.
No, però, per exemple, els tomàquets, sí que estic detectant les últimes setmanes...
Sí,
que estan
pujat una mica.
Que
sí.
Estan més pujat, en general, gairebé
sí,
totes les varietats.
Sí, però és que, clar, tenim el problema d'origen.
Ja, ja, ja.
A la zona, per exemple, de Mazarrón, ahir precisament vaig estar parlant amb un xòfer, que és d'allà, de Mazarrón, i, clar, el tomàquet que hi ha avui és petit, i per què no dona més? Perquè han hagut mal temps, ha plogut molt, ha trencat inclús molts hivernacles, i clar, la producció no és la que tindria que ser. I lògicament, quan d'un producte falla una mica, doncs el preu puja, perquè ja sabeu que aquí hi ha règim per oferta i demanda. En funció de la quantitat, el preu varia. Si n'hi ha molt, baixa, i si n'hi ha poc, doncs puja. I aquest és el gran problema que tenim.
Doncs gràcies, Joan. Tornem a parlar la setmana vinent. I parlarem d'un producte concret que aquesta setmana m'he oblidat de demanar-te per si teníem algun producte concret per...
Bueno, alguna sempre... coseta sempre tenim preparada. Però, bueno, com anem una etiqueta justa, si et sembla, ho passem per la setmana vinent.
Llavors, les properes ja anirem un altre cop explicant curiositats...
Sí, és que tenim que agafar ja el ritme, que encara no el tenim.
Per això, que a poc a poc.
Molt bé, perfecte.
Doncs, com dèiem, fins la setmana vinent... I fins aquí la secció del producte.
Bé, fins la setmana vinent.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre, el gust per la qualitat, el gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui dissabte 19 de setembre es fa a Viella una jornada sobre l'aprofitament dels recursos micològics de muntanya. Des d'avui i fins al 24 de setembre se celebra a Barcelona la Mostra de Vins i Caves de Catalunya. Dimecres 23 es realitza a Rialp el segon Seminari d'Economia de Resistència per ser pagesos i pageses felices. I a Manresa una jornada de camp sobre l'assaig varietal del Virgínia Blanca i l'aplicació de biofertilitzants en tomaquera. Els dies 24 i 25 es duen a terme diverses jornades en el marc de la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida. Així, el dijous 24 es parlarà de la nova llei de cooperatives, la illa de Rec i tendències i oportunitats al món rural, amb aportacions de les dones. Ja el 25 de setembre es tractarà la Fira de Sant Miquel sobre aspectes innovadors de la gestió de les dejeccions ramaderes, el benestar animal en el sacrifici d'aus, l'agricultura de precisió en fructicultura i es donarà a conèixer també el balanç de la campanya de la Declaració Única Agrària del 2015. I aquest mateix dia, el dia 25, Prullans acull una jornada sobre la producció de plantes i fruites silvestres com una alternativa en futur. A Targa, una sobre millora cinètica i a les Planes d'Hostoles, una sobre permacultura. D'altra banda, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària del Solsonès organitza avui, 19 de setembre, un curs sobre sanitat i higiene de carn silvestre de caça. I del 25 de setembre al 31 d'octubre es fa l'Escola Agrària de Targa, en aquest cas, un curs sobre bioconstrucció aplicada a l'explotació agrària, centrant-se en la construcció en palla.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.